el millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. Hola, Connectats. Ja arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu la salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Un resum al d'aquesta setmana que tornem a obrir amb un tema d'actualitat que afecta la nostra salut. Parlem del tabac, perquè si bé els últims dies ens arribaven bones notícies pel descens continuat del consum de tabac entre la població, la mala notícia és que hi ha un 25% de joves d'entre 14 i 18 anys que estan enganxats al vapeig. Precisament aquesta setmana vam parlar de les cigarretes electròniques i de les bosses de nicotina com la porta d'entrada al tabaquisme per als joves. Sergi Estapé va convidar el doctor Adrián González Marrón, investigador i professor de l'àrea d'epidemiologia, salut pública i estadística de la UIC Barcelona. També aquesta setmana vam tenir una conversa personal amb la presidenta d'Avant, la santcugatenca Cristina Urriza, feliç perquè ha estat àvia recentment i va ser una estona de conversa per compartir amb nosaltres la seva trajectòria personal i professional. També acabarem el resum d'aquesta setmana i ho farem des del Prat de Llobregat, concretament des del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM. I serà per parlar de l'activitat de l'entitat, però sobretot per saber com va anar l'alliberament de 5 tortugues. Lluís Rodríguez va conversar amb Marta Mendoza, tècnica del CRAM. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Diumenge passat es va celebrar el Dia Mundial Sense Tabac i investigadors de la UIC alerten dels productes com les cigarretes electròniques i altres i la seva incidència entre els joves. El nostre company Sergi Estapé ha parlat del tema amb el doctor Adrián González Marrón. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs, com deies, parlarem ara amb el doctor Adrián González Marrón, que és investigador i professor de l'àrea d'epidemiologia, salut pública i estadística de la Universitat Internacional de Catalunya, a Barcelona. Què tal, doctor?
Muy buenas, Sergi.
Parlem d'això, no? El passat 31 de maig va ser el Dia Mundial Sense Tabac, però els investigadors, els experts de la UIC, alerten que hi ha noves portes d'entrada al tabaquisme pels joves que són preocupants, no?
Sí, absolutamente, Sergi. De hecho, personalmente yo a este Día Mundial Sin Tabaco lo hubiera llamado Día Mundial Sin Tabaco y Sin Nicotina. Los nuevos productos de nicotina y del tabaco son la nueva puerta de entrada al consumo de nicotina precisamente para los jóvenes y es un problema, diría que es el principal problema en control del tabaco actualmente.
Dentro de las ofertas o estos nuevos productos con nicotina están los vapeadores, el tabaco calentado y también, perdón, y las bolsas de nicotina, ¿no? Això, no sé, és com una substitució del tabac com a l'ús o més o menys estan a la par?
Son nuevos productos, cada uno tiene su particularidad. Los cigarrillos electrónicos poseen una batería que aerosolizan líquido. El tabaco calentado contiene tabaco, de hecho, que no llega a temperatura de combustión. Y por otro lado, el último producto que ha llegado al mercado son las bolsas de nicotina, que son bolsas con nicotina sintética habitualmente que se colocan en las encías. En cualquier caso, estamos hablando de productos que contienen nicotina y obviamente son perjudiciales para la salud. Ya se ha observado a corto plazo, obviamente por haber aparecido en el mercado recientemente no se conocen los efectos a largo plazo, pero obviamente el perfil de riesgo es mucho mayor, ¿no?, de lo que la gente se plantea. parece con los vapers, por ejemplo, que simplemente estás consumiendo un producto que contiene vapor, pero este vapor de agua contiene también metales que, como digo, son perjudiciales para la salud.
Un problema és que la indústria del tabac més o menys doncs banalitza una mica aquesta alternativa que diu que és menys perjudicial, però en realitat, com deia el doctor, els efectes negatius a curt plaç són devastadors, no?
Obviamente todo producto que permita normalizar el consumo de nicotina y que sirva de puerta de entrada para ese consumo de nicotina, a nivel de salud pública es totalmente rechazable.
Per les dades que hi ha a Espanya, l'edat mitjana d'inici al consum de tabac se situa ja en torn als 14 anys. És una dada molt preocupant, doctor?
Sí, totalmente, absolutamente. De hecho, debería ser ilegal, obviamente, ¿no? Que estos niños accedieran al consumo de tabaco, que pudieran adquirir productos de tabaco tan pronto. También es preocupante ya no solo la tendencia en cuanto a consumo de tabaco combustible convencional, podríamos decir, sino que hay datos muy preocupantes sobre el consumo de estos nuevos productos. De hecho, se estima que en España los niños, niñas de entre 14 y 18 años, un 50% ya ha probado los cigarrillos electrónicos, los vapes, un 50%, uno de cada dos, y uno de cada cuatro se estima que lo usan de manera habitual. Obviamente son cifras preocupantes.
A més de tot això, doncs, hi havia un objectiu de europeu, no?, de reduir el consum de tabac per sota el 5% de la població en 2040. Això ho pot dificultar o pot allargar, no?
Totalmente. Como comentaba antes, Sergi, todo producto que permita incorporar a nuevos consumidores de nicotina nos va a impedir llegar a ese objetivo. Hay países con legislación, están avanzando en ese sentido de generaciones libres de humo. Por ejemplo, en el Reino Unido se aprobó hace aproximadamente un mes una ley que va a prohibir el consumo y el acceso a productos del tabaco y de nicotina a aquellos nacidos a partir de enero del 2009. Se están incentivando este tipo de políticas para alcanzar generaciones libres de humo, y a nivel europeo se debería apuntar un poco a esas políticas que son realmente potentes.
En aquest sentit, parlàvem d'aquella mitjana als 14 anys, la indústria del tabac doncs promou aquests productes, però potser és una mica de consciència a tothom, no? També les botigues que venen aquests productes també haurien de saber qui ho venen, no?
Sí, absolutamente. Y de hecho la legislación debería un poco en ese sentido, ¿no? En medidas coercitivas que evitaran el acceso, ¿no?, a los jóvenes de este tipo de productos. De hecho, alguna de las medidas en control del tabaco, políticas que se plantean habitualmente a nivel europeo, una de ellas es, por ejemplo, el evitar, ¿no?, que haya a cierta distancia de centros educativos, de colegios, institutos, universidades, etcétera, que haya locales, ¿no?, en los que se vendan este tipo de productos.
En aquest sentit de legislació, aquí doncs fa molt temps que es parla, vam començar, doncs als bars no es podia fumar, tampoc en els llocs públics. Jo recordo, jo era fumador, jo recordo haver fumat en un hospital, que és una de les coses, una aberració. Jo ara ho veig en perspectiva i és una aberració, no? Però potser falta, perquè també es parla de les terrasses, potser falta més madura en aquest sentit, dic legislativament. Aquí, parlo d'aquí.
Sí, sería absolutamente. Es decir, así como comentaba que está en esta medida, ¿no?, de evitar que haya establecimientos cerca de centros educativos, otra de las políticas que es obviamente necesaria es aumentar los espacios libres de humo. uno de los motivos por los que los jóvenes actualmente consumen es precisamente por esa normalización, ¿no?, del consumo de tabaco y de la nicotina que ha habido históricamente. Todo lo que sea ampliar espacios libres de humo, en ese sentido, va a ayudar, ¿no?, a reducir la prevalencia de consumo. Hay otras medidas, obviamente, que históricamente hemos reivindicado desde el control del tabaco. Una de ellas está relacionada con el precio del tabaco y de otros productos. En España seguimos siendo siempre lo comentamos, el estanco de Europa. Es extremadamente barato el acceso a la nicotina y al tabaco. También el empaquetado neutro es una medida que estamos reclamando desde Salud Pública, y asociado más a los nuevos productos podríamos comentar la prohibición de sabores, ¿no?, en algunos países como Holanda, están promoviendo ya la prohibición de sabores de estos nuevos productos que enganchan, ¿no?, a los jóvenes.
En aquest sentit, també, els investigadors han assenyalat, no?, que un dels principals factors que poden impulsar aquest consum de nous productes és la promoció, no?, les xarxes socials, influencers, publicitat explícita encoberta, no?, totes coses que arriben als joves, i aquí, doncs, potser sí que hi hauria de posar mà, també, no?
Sí, totalmente, absolutamente, sí. De hecho, es uno de los principales problemas actualmente en control del tabaco. La publicidad a través de las redes sociales requiere al ser un tema transfronterizo, requiere una coordinación muy importante que es difícilmente alcanzable, pero obviamente, y asociado también, ¿no?, a la exposición actual de los jóvenes a dispositivos de pantalla, móviles, tablets, etcétera. Esto supone actualmente un problema gravísimo. Históricamente ya se ha visto la asociación entre el consumo de tabaco y la exposición a productos combustibles clásicos, a cigarrillos clásicos a través de series, películas, etcétera, etcétera. Esto obviamente ahora es exponencial por la exposición, ¿no?, a redes sociales de los jóvenes. Y como bien comentabas también, Seri, yo creo que es muy importante hacer énfasis, ¿no?, en que tenemos unos elementos que son explícitos, como pueden ser mensajes, vídeos, etcétera, pero llega a haber alta sofisticación por parte de la industria del tabaco, promoviendo incluso setups de influencers con colores que alcanzan la gama cromática, ¿no?, de algunos de los productos del tabaco. Y obviamente todo eso acaba impactando en el consumo de los jóvenes.
Aquí topem també amb la regulació, no?, amb la normativa.
Es una normativa, sí, hay redes sociales que obviamente están regulando todo esto, pero es muy difícil por el hecho de que se trata de un tema transfronterizo, ¿no?, y difícilmente controlable. Probablemente la legislación irá avanzando en ese sentido, pero está todavía todo muy, muy maduro.
Uh-huh. També, hi ha investigadors del Departament de Medicina de la UIC que heu posat en marxa un projecte per estudiar una mica la relació entre aquest ús de les xarxes socials que dèiem i l'evolució en l'ús dels nous productes del tabac i nicotina entre els joves espanyols. Explica'ns una mica, doctor, com es vertebra aquest projecte i de què va una mica.
Sí, pues precisamente es estimar en la población española. Actualmente estamos con un proyecto piloto que sería el previo a este proyecto a nivel español. Lo que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad Internacional de Cataluña es un proyecto en el que estimar el uso de redes sociales de los estudiantes, así como el acceso a como digo, redes sociales, etcétera, etcétera, y la percepción que tienen ellas, de la exposición a productos de nicotina y del tabaco, y evaluar su consumo a través de cuestionario. La idea es, como van a tener una trayectoria aquí en la universidad de estos estudiantes, poder hacer un seguimiento y llegar a entender la evolución, ¿no?, de si comienzan, por ejemplo, con un producto de la nicotina y el tabaco, como pueden ser los cigarrillos electrónicos, ver si en el futuro eso se ha traducido en un consumo de tabaco convencional.
Mm-hmm. No sé si com amb altres coses negatives que es tracten, no sé si la pedagogia aquí, tant a les escoles com a casa, seria fonamental, no?
Sí, absolutamente. Sí, la alfabetización de los jóvenes es fundamental.
Molt bé. Hi ha algun altre, no sé si hi ha altres projectes, altres campanyes que s'estan en embrió, o de moment aquí estem centrats en aquesta?
En la Universidad de Cataluña, en la Universidad Internacional de Cataluña, nos hemos centrado en este proyecto de investigación, pero obviamente se están llevando legislativamente muchas otras campañas. Por ejemplo, ahora con la temporada, con el comienzo de la temporada de verano, se han extendido muchísimo las playas libres de humo. Como otro contexto, ¿no? Centro, ¿no? en el que no se puede consumir tabaco, y como decía antes, ¿no? Obviamente todo lo que sea desnormalizar el consumo de tabaco va a conducir indefectiblemente a reducir la prevalencia de consumo.
Mm-hmm. Sobretot des de l'administració és la pota que també ho ha de gestionar, no? Ho ha de fomentar, no?
Sí, absolutamente, a nivel nacional, y yo me atrevería también a decir que a nivel local. Muchas veces se apunta al ministerio, ¿no?, como el gran garante, pero a nivel local también se pueden llegar a hacer, se pueden llegar a tomar medidas, ¿no?, como efectivamente la que comentaba de playas libres de humo. Hay ciudades en Europa incluso que están prohibiendo el consumo. En Milán está prohibido el consumo de tabaco en la calle. Por tanto, hay una gran batería de medidas para reducir, para promover la desnormalización del consumo.
Uh-huh. Es tracta d'això, no?, d'intentar, doncs, reduir aquesta, bueno, el consum de tabac, que, com deia el doctor Adrián González Marrón, doncs, que a través d'aquests nous productes, els vapejadors, el tabac escalfat i les bosses de nicotina, que a mi em recorda allò de que mascaven tabaco, no?, abans.
Sí.
Doncs no sé si, bueno, s'hauria d'intentar, doncs, que la joventut no vagi evitant-ho. Doncs, com deia el doctor Adrián González Marrón, investigador i professor de l'àrea d'Epidemiologia de Salut Pública i Estadística de la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona, ens ha il·lustrat sobre aquest tema. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, doctor.
Muchas gracias a ti, Sergi, un placer.
Cada tarda, de 4 a 7, Connectats.
Nascuda a Barcelona i santcugatenca des dels 6 anys, la Cristina ha construït una trajectòria marcada per la responsabilitat, la capacitat de superació i el compromís social. Advocada de formació i vinculada des de fa dues dècades a Avant, Cristina Urriza comparteix en aquesta entrevista que li farem les experiències personals i professionals que més l'han transformada. Cristina, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Tu vas arribar de Barcelona amb 6 anys. Què va portar la teva família a venir a Sant Cugat?
Bueno, els meus pares buscaven pis a Barcelona, no van acabar de trobar el que els encaixava, on hi van aparèixer aquí a Sant Cugat, els hi va agradar, i bueno, hi van trobar un pis que s'adaptava a les nostres necessitats, i ens van venir a viure aquí a Sant Cugat.
Quins records d'aquell Sant Cugat, de la teva infantesa, tens?
Ui, pues que era un poble, i davant de casa meva pastaven les ovelles. Me'n recordo que de casa meva jo vivia a la Riba Tallada, amb el que era abans Cànoves del Castillo, que ara sí, és l'Avinguda de Gràcia, i quan anava a l'estació, pues anaves a l'estació a les 6 de la tarda i no trobaves a ningú pel camí. Clar, era com les afores, allò ja de Sant Cugat. Sí, sí, era un poble, sí, sí.
I l'escola, els amics,
sí,
com era aquella...
Sí. Jo vaig començar anant a l'escola Santa Isabel, que eren llavors les franciscanes, i que estava molt a prop, al costat de casa meva, i després ja el sisè de primària, bueno, el sisè de GB, que era llavors vaig anar a Pureza de Maria, que feia molt poquet que l'havien obert, i llavors ja fins al final del BUP el vaig fer al Pureza de Maria, perquè a més llavors allà no feien cou, i després ja el cou ja el vaig fer a Barcelona. Però bueno, clar, jo considero Sant Cugatenca perquè des dels 6 anys no he deixat de viure mai aquí a Sant Cugat, i l'he vist evolucionar, clar.
Què és el que més et feia sentir vinculada a Sant Cugat al llarg de tots aquests anys?
Bueno, perquè al final les meves amistats i tot les vaig fer, les inicials les vaig fer també aquí a Sant Cugat, i la veritat és que em vaig involucrar, tot i que sí que és veritat que avui a mi m'encanta viure a Sant Cugat i no canviaria per res, però també m'agrada molt Barcelona, també sóc molt urbanita.
Com descriuries l'ambient familiar en el que vas créixer i després en la família que tu has construït després?
Molt bé. Bueno, jo vivia, a més, amb els meus avis. Tinc una germana més jove, molt més jove que jo. I, bueno, pues, bueno, era, jo que sé, la clàssica família dels anys 70, no? Que el pare treballava, la mare estava a casa cuidant-nos a nosaltres. I, bueno, una família normal i corrent d'aquella època.
I la que construeixes després?
Després jo em vaig casar l'any 91, que llavors el que era llavors el meu marit es va incorporar també aquí a Sant Cugat, que ell venia de Barcelona, i bueno, tinc dos fills, ja de 32 i de 30 anys, i ara fa poquet, fa dos mesos que he sigut àvia.
Ostres, sí, aquesta sí que és una bona notícia.
Sí.
Dos mesos, i com estàs vivint aquesta nova etapa, tu?
Pues molt contenta. Molt contenta. Home, penso que per edat ja em tocava, tot i que avui en dia sabem que les maternitats i el ser àvio cada vegada és més tard, perquè la gent jove, la veritat, ho té més complicat potser que ara que ho teníem nosaltres. I, bueno, doncs em considero, tot i ja tenint una edat, doncs una àvia jove. Hi ha moltíssima, moltíssima il·lusió.
Tens clar una mica quin és el paper de les àvies d'avui dia? Ho dic perquè les parelles joves d'ara doncs tenen molt clar quins són els límits, quin paper ha de fer cadascú, no?
Sí. La veritat és que ha canviat molt, el tema de la criança i tot. Bueno, ara per començar, clar, els pares també fan la baixa maternal igual que les mares, s'involucra molt més potser a la creixença i a la criança de les criatures, a el que era abans. Vull dir, això no vol dir que els pares d'abans també s'involucran, però de diferent manera. I no, sí, això de que, bueno, jo encara no he arribat a aquest punt, no? Perquè diuen que no poden veure ni una pantalla, que no poden menjar ni un caramel, bueno, aquestes coses que dius, bueno, però bueno, em toca també fer el paper d'àvia, ja he fet el paper de mare, no? De senyorita Rottenmeier, d'educar. Jo penso que als avis ja no ens toca educar, que eduquin els pares. Nosaltres...
És el que jo t'anava a preguntar. En quin paper et veuràs més fent d'àvia? Com a l'àvia aquella que, ostres, que no deixes passar ni una, o com aquella àvia que consentirà?
Home, jo penso que consentiré, tot i que per la meva manera de ser jo sóc molt, molt disciplinada i em costa a vegades ser flexible pel meu tarannà, perquè jo sóc així a mi mateixa també, però no, jo penso consentir al màxim. Tot i que, clar, estan a Barcelona i bueno, també per la meva situació tampoc no m'és tan fàcil poder gaudir tant com voldria del meu net, no? Però bueno, quan sigui més gran, llavors sí que me'l podré emportar a casa i llavors ja faré de les meves.
A tu reconeixes que a tu t'ha agradat estudiar sempre,
sí,
no?
Sí.
Et vas llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, sí, amb un postgrau que vas fer en estudis fiscals i financers per la Universitat de Barcelona, en
sí,
aquest cas.
Sí.
Per què vas triar aquest camí acadèmic? Tenies una idea clara de què et volies dedicar?
Sí, a veure, tenia molt clar que m'agradava molt, vull dir, m'agradava tot el tema del dret, també m'ha agradat molt sempre el món econòmic i de l'empresa. De fet, llavors no existia el doble grau que existeix ara de dret i econòmiques, que si hagués existit en aquella època jo crec que l'hagués fet, perquè sempre m'ha agradat el dret, el món del dret, però molt vinculat a lo que és el món de l'empresa. Vull dir, tot el que fa referència al dret fiscal, al dret mercantil, jo, per exemple, tot el que és el dret penal, aquest altre tipus de dret, el dret civil, ja no m'agrada tant. Llavors, bueno, doncs, ja de sempre... Bueno, va ser així sobre la marxa, però jo ho tenia bastant clar, eh? No vaig dubtar, eh? No vaig dubtar, tenia molt clar que... I m'agrada moltíssim el dret, eh? Tot i és ara, que bueno, fa molts anys que no exerceixo per un tema que em vaig posar malalta molt jove, però m'agrada molt.
A casa hi havia algun antecedent familiar, és a dir, en el teu entorn, algú que influís en aquesta decisió, o
bueno,
no?
Bueno, meu pare era economista. Meu pare era economista i bueno, però no necessàriament va ser per influència, sinó simplement pues, és un tema que m'agradava.
Sí.
M'han agradat les lletres, però m'han agradat, per exemple, també molt les matemàtiques i bueno, m'agradava.
Quines eren les teves habilitats de petita? O sigui, a classe, quina és la teva assignatura aquella que se't donava... Superbé.
A veure, era bona estudiant, era treballadora i bueno, era bona estudiant, em anava molt bé doncs, la història, la literatura, però per exemple les matemàtiques també se'm donaven molt bé. De fet, jo vaig fer matemàtiques, les matemàtiques que feien els que anaven a Ciències o Enginyeria les vaig fer fins al final i m'agradaven molt. I una de les coses que em va fer potser una mica de pena fer dret és que vaig haver de deixar les matemàtiques. Tot i que després dedicar-me sobretot al tema del dret fiscal ja vaig poder també tenir vinculació amb les mates, perquè a més jo quan vaig acabar la carrera vaig estar 2 anys preparant oposicions per inspectora de finances de l'Estat i llavors vaig continuar també fent matemàtiques i bueno, sempre vinculada una mica al món, però és ahir el dia del dret i el dret fiscal i dels impostos en general.
Quan t'arriba la primera feina?
A primera feina, bueno, quan vaig acabar la carrera, això vaig estar 2 anys preparant aquestes oposicions, que llavors tenia una beca de la Caixa, i vaig començar doncs, als 2 anys de la carrera. Vaig acabar la carrera als 88, als 90, al 90. Al 90 vaig començar a treballar, que vaig començar a treballar a Arthur Andersen, en el Departament Legal i Tributari, també aportant temes de dret fiscal, i després ja vaig passar a un grup d'empreses del món editorial i del món de l'educació i bueno, fins que llavors em vaig posar malalta i va canviar la meva vida totalment.
Anem a aquest episodi de la teva vida. Aquesta malaltia que et va obligar a deixar la teva carrera quan tenies només 33 anys.
Sí, tenia 33 anys i tenia el meu fill amb 4 anys i la meva filla amb 2 anys i em vaig posar malalta de cop. Vaig tenir un infart medular, va provocar una lesió medular incompleta i clar, estem pensant ara la gent potser se li faria, diria no, com és que no pot treballar, però que llavors no hi havia teletreball, tot just quan això, l'any 98, tot just començàvem a enviar correus electrònics o començàvem a utilitzar internet, però clar, tot el tema, vull dir, totes les feines es feien en paper, vull dir, tot era físic i bueno, era impossible compaginar, vull dir, per la meva situació, a més, bueno, després jo he anat evolucionant, però vaig haver de deixar de treballar, vull dir, vaig passar de ser una supermami d'aquestes, no?, que treballava, que tenia els nens petits, perquè a més tenia una professió intensa i una vida laboral intensa, a bueno, a quedar-me sense...
O sigui, era un canvi molt bèstia.
Sí, vaig estar un any ingressada en un centre per fer rehabilitació, molt, que em portava el meu marit el dilluns al dematí i estava fins al divendres a la tarda. Va ser clar, durillo, perquè deixava aquí els meus fills, el meu marit amb els nanos, i bueno, per recuperar-me el màxim possible, i llavors ja vaig tornar cap a casa. I clar, però llavors no... Bueno, encara l'empresa on treballava em passaven coses però una mica doncs, perquè estigués vinculada però bueno, era una cosa molt, molt, molt light. Sí, va ser un canvi brutal.
I com ho vas afrontar?
Pues bueno, sobre la marxa, sempre he tingut una actitud positiva i bueno, i sempre he intentat adaptar-me a les circumstàncies. Vull dir, jo crec que és una de les meves de les coses que se'm dona bé, adaptar-me sempre a les situacions que venen. I llavors, bueno, sí que és veritat que sempre s'ha de mirar per positiva, em vaig poder dedicar més als meus fills, que amb la vida professional que portava pues, no hagués pogut dedicar tant, i bueno, pues, mira, mirar la part positiva. I llavors, bueno, ja és quan vaig, al poc temps ja vaig començar a conèixer l'Avant, i llavors vaig involucrar, i vaig anar trobant el camí, no? Vaig apuntar-me pues, a fer el nivell C de català, a fer més anglès, bueno, el que podia fer.
És difícil afrontar una situació com aquesta, no? Dura, necessites temps, necessites doncs pair com et canvia la vida. Què és el que a tu et va ajudar més a tirar endavant?
Bueno, evidentment la meva família. I la meva família em va ajudar moltíssim, els meus fills, tirar endavant, perquè clar, tenia els fills petits i ells, bueno, ells no tenien cap culpa, bueno, jo tampoc no tenia cap culpa del que m'havia passat, però clar. Vull dir que bueno, que ells tenien que ser uns nens normals, no perquè la seva mare estigués així en aquesta situació, havien de deixar de fer coses, i sempre és el que vaig intentar. I bueno, home, evidentment va haver-hi una època, un dol, com tot, sí. No? Però bueno, jo crec que el vaig fer el dol i bueno, em vaig anar adaptant a les circumstàncies, i si tocava anar-se a esquiar, doncs ens n'anàvem a esquiar, jo em quedava al bar i això, vull dir, jo sempre he intentat normalitzar al màxim la meva vida i focalitzar-me molt en el que puc fer, no en el que no puc fer, que hi ha moltes coses que no puc fer, però bueno, jo sempre intento pensar en el que puc fer. Els amics també m'han ajudat moltíssim, doncs intentar, bueno, doncs quan es feien sortides, doncs mirar que poguessi també anar jo, que això també ha evolucionat molt, perquè clar, estem parlant de fa 27 anys, hi ha unes barreres arquitectòniques brutals, i això cada vegada també ha millorat més, i bueno, doncs això d'adaptar-se a les circumstàncies, bueno, i a poc, perquè a més, clar, dintre d'aquests anys que m'ha passat, m'han passat més coses, vull dir, tinc més problemes de salut, em vaig trencar la cadera, vull dir que he tingut entrebancs forts, però bueno, és això, intentant entomar-ho i mirar la part positiva de les coses i tenir un suport, això està clar, de la família, no?
Aquesta és una de les etapes dures de la teva vida, però també has explicat que la maternitat també t'ha marcat allò molt profundament, no?
Bueno, jo penso que en tota dona i en tot pare, bueno, no, en tota persona, la maternitat o la paternitat és una fita fonamental a la seva vida, i això ho va fer, vull dir, per mi els meus fills ho són tot. I, però bueno, penso que tampoc no és diferent que les altres persones, no? Tot i que no sóc tampoc una marassa d'aquestes, no ho sóc, tampoc, però bueno, pels meus fills són el més important.
Què t'han ensenyat?
Què m'han ensenyat? Doncs pues molta cosa. És també pues saber-se adaptar a les circumstàncies que hi havia a casa. La meva filla, de molt petita, s'havia d'escalfar el biberó al microones. I que els nens... diuen que són esponges, i és veritat, són esponges, i s'han sapigut adaptar també sempre a les situacions que hi ha hagut a casa.
Parlem d'Avant. Quan coneixes a l'entitat?
Pues mira, va ser, bueno, pues fa això, 20 anys, sí, no, uns anys abans, 22 o 23, de la mà del meu neuròleg, del Miquel Aguilar, em va explicar el que era l'Avant. Llavors jo, bueno, en principi, tampoc no vaig fer gaire cas, però llavors em va dir, bueno, per què no poses a la Junta? I tal, llavors vas pensar, dic, carai, dic, ja que tinc uns coneixements... pues que es pugui retornar, no a la societat, vull dir, també és una cosa que jo que es pot aprofitar a la societat dels meus coneixements, i per mi també és enriquidor, perquè em servirà per mantenir-me activa i després per ajudar també els altres, no? Perquè d'alguna manera pues també la meva experiència pues també em serveix per entendre molt bé la situació de totes aquestes persones també que tenen malalties neurològiques, no? I bueno, vaig començar pues com es comença tot, no? Una miqueta poquet a poquet, i cada vegada em vaig involucrar més més, i bueno, pues ara, clar, ara ja fa pues 10 anys pues que sóc també ja, que sóc la presidenta, i bueno, clar, la veritat, també hem crescut molt, i per mi ha sigut un creixement professional, perquè he après molt, sí, perquè tot i que sí que miro les coses els temes legals i tot això, doncs jo me'ls miro, però clar, tot també ha evolucionat, jo fa molts anys també que no exerceixo, però clar, he après molt també en temes de gestió, en temes això de neurorehabilitació, tot i que evidentment no sóc especialista, però bueno, al final també t'empapes,
clar.
T'empapes a tot. Bueno, a més, clar, són 20 i pico d'anys que faig també fisioteràpia i rehabilitació. Jo els hi dic en broma al cap de Vall d'Oreig, que a mi només em falta el títol, perquè ja sé, la gent, clar, de tants anys també vas aprenent. I després m'ha fet créixer també molt personalment, perquè realment te n'adones de que, és a dir, que tu tens un problema, però al final ets una privilegiada enfront de les situacions que hi ha al voltant teu.
Com ha crescut Avant en tot aquest temps, des que vas entrar fins ara?
A l'Avant?
Sí.
Una barbaritat. Vull dir, va passar primer que érem una associació, vull dir, era un grup de famílies que van veure que, clar, que els serveis públics no tenien les seves necessitats, es van unir pues, per fer coses junts, per fer sortides de cap de setmana, per donar-se suport emocional entre ells. Després es va començar a fer teràpies de neurorehabilitació, però clar, era una cosa molt petitona, i bueno, hem arribat ara que sí, que estem atenent a més de 1.300 persones cada any. L'any passat vam atendre 1.300 persones, i clar, amb molta més especialització, amb molta més professionalització. Bueno, una mica hem fet el recorregut propi de les entitats, no? Que primer pues, són tot voluntaris, tot com es pot, no? I a poc ens hem anat professionalitzant, i ara bueno, són més de 60 treballadors, i penso que és una entitat que està molt professionalitzada, però sense perdre mai l'horitzó de que és una entitat social i que està per ajudar a la gent.
Enguany sou l'entitat beneficiària de la venda del llibre Els Relats,
Relats Solidaris
de l'Esport.
Sí.
Com va néixer aquesta, aquesta relació, aquesta vinculació?
Bueno, a vegades el que són casualitats. Una persona que formava part d'una entitat que li havien donat l'any anterior o feia 2 anys havien sigut l'entitat beneficiària de Relats Solidaris, va venir al nostre sopar solidari i ens van dir, per què no us presenteu? I bueno, van començar a presentar totes les coses que feien falta i ens van escollir, i bueno, supercontentíssims, perquè bueno, això es permetrà amb l'obtenció de que estigui d'aquell llibre, volem comprar un exoesquelet. Que això pues, permetrà a molta gent pues, que no pot caminar absolutament res, pues, que pugui caminar, no? I amb això estem, no. A més, ja, a part de lo que et suposa amb el tema, evidentment, de l'exoesquelet, és la projecció que et dona, no?, de visibilitat. Però l'altre dia, inclús, jo vaig dir, mira, hem tornat a sortir el Telenotícies, no? I que, clar, i això és molt important, perquè sembla mentida que al final, vull dir, que penso que són bastant grans, però la gent a vegades diu, és que no us coneixia, no us sabia. Clar, per exemple, a Barcelona, que no us conegui, pues, pot ser lògic, no?, perquè és molt gran i estem allunyats, però que la zona del Vallès cada vegada passa menys, no? I clar, doncs això ens ha donat una projecció molt, molt, molt gran, molt gran.
Mm. En el teu dia a dia, quin paper tenen aficions com la lectura o el teatre? Et serveixen per desconnectar-te i connectar amb altres mons?
Sí, a veure, la lectura m'agrada molt, tot i que a vegades he passat èpoques, eh? Vull dir, he passat èpoques que he llegit molt i de sobte m'he quedat com una mica empatxada i he hagut de descansar. Però m'agrada molt la lectura, m'agrada molt també llegir la premsa, no m'agrada quedar-me només amb un diari, sempre que tinc l'oportunitat miro més coses, m'agrada molt mirar, cada dia miro Cugat.cat, a veure què passa a Sant Cugat, a la meva ciutat, i després el teatre també m'agrada molt.
Alguna recomanació que volguessis fer? Un llibre? Una obra? No sé, d'alguna lectura recent?
Mira, ara
o alguna...
l'última, vaig llegir el llibre d'Uramburu, el Maite, que em va agradar força, i ara estic llegint un que és la típica novel·la british, però british absoluta, que està escrita als anys 50, que es diu Jane i Prudence, i m'està agradant molt. Vull dir, bueno, lectures fàcils, eh? Vull dir que tampoc no... No.
Per relaxar la ment.
Sí.
Per desconnectar una mica,
també,
no?
I també, com tothom, jo penso, avui en dia, doncs miro sèries, no?
Mm. Tu de petita eres molt somiadora o no?
No, he sigut sempre molt... Jo crec que soc bastant realista i que, bueno, que això també forma part de la meva professió, no? I que no faig volar gaires coloms, no.
I un viatge com el Japó, creus que és factible i realista?
M'agradaria, però se'm fa... Tot i que el Japó, jo crec que amb tema de barreres arquitectòniques està bastant bé, però bueno, hem de reconèixer que viatjar amb problemes de mobilitat no és fàcil, eh? Tot, a part del tema econòmic, et costa tot molt més, que bueno, pues això, pues bueno, t'organitzes i ja està. És una gincama, és una odissea, eh? Viatjar amb avió, amb cadira de rodes. Bueno, us ho podeu imaginar. L'estiu passat vaig estar avient amb la meva filla i, bueno, per la bateria de la cadira de rodes, bueno, no sabeu el que vam haver de fer. I és complicat, eh? No és fàcil. I sempre, bueno, sempre hi ha sorpreses, però, bueno, també forma part del viatge. Però no em faria molta il·lusió anar a Japó, eh? Tot i
per què?
Perquè m'agrada, no sé, m'atrau aquella cultura. M'agrada. El que se'm fa una mica enrere són tantes hores d'avió, però bueno, a veure si encara mentalitzo i vaig.
Sí, dona. La salut, la família, els amics, el compromís social són molt importants per tu, però quines diries que són les coses que més et preocupen en la societat actual?
En la societat actual? Bueno, sobretot el benestar de la gent, però vincular precisament al canvi climàtic, al tema de les guerres, vull dir que dona la sensació de que en comptes de que cada vegada la gent visqui més tranquil·la i millor, cada vegada s'estan complicant més les coses. Això em preocupa força. Vull dir, quan obres la tele, la veritat és que és depriment. Quan mires les telenotícies, és molt, molt, molt depriment, perquè veig que no aprenem dels nostres errors.
I davant d'aquest panorama, com veus l'ampolla? Mig plena o mig buida?
Jo sempre miro, soc positiva i la veig mig plena, però haig de reconèixer que a vegades em costa veure-la mig plena.
T'agradaria deixar algun missatge per la societat?
Jo el que desitjo que la gent s'involucri amb les entitats socials, que penso que et fan créixer molt i bueno, i penso que és important, perquè, a veure, tampoc no podem deixar-ho tot a l'administració pública, és impossible, no es pot fer. Llavors us animo a això, que la gent faci de voluntària, perquè el que reps, ja sé que és com una mica eslògan, però el que reps és més que el que tu dones, i és necessari.
Cristina, un plaer, gràcies per deixar-nos descobrir-te, no?, de conèixer la Cristina que hi ha darrere de la presidenta de BAM. I moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La Fundació CRAM fa anys que treballa en la protecció i recuperació de la fauna marina. Entre les seves tasques hi ha la de vetllar per aquells animals que arriben al seu centre on són tractats abans de ser retornats al seu medi natural. Avui volem conèixer més sobre com es preparen per l'estiu i també com ha anat el darrer d'aquests alliberaments. Marxem al Prat a Ràdio. Luis Rodríguez Alonso, bona tarda.
Bona tarda. Aquest diumenge la Fundació CRAM ha tornat al mar 5 tortugues marines recuperades al seu centre i en una nova edició de l'acte més emblemàtic, podríem dir, de l'entitat, el Torna a Casa, i que s'ha celebrat enguany a la platja de la Pineda de Castelldefels. Una activitat que ha combinat la sensibilització ambiental, la divulgació, però també aquest alliberament d'exemplars de l'espècie careta a careta, i una jornada que vol reivindicar la importància de protegir el litoral i també la seva fauna. En parlem tot plegat amb Marta Mendoza, ella és tècnica de comunicació del CRAM. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Explica'ns en primer lloc quin balanç en feu d'aquesta edició del Torna a Casa, quina resposta hi ha hagut per part de la ciutadania?
Doncs podríem dir que l'adjectiu que utilitzaria més magnífic, va ser una jornada esplèndida i s'hi van congregar milers de persones i realment doncs, tenir aquesta oportunitat d'obrir a la ciutadania el nostre dia a dia, intentar doncs, acostar la conservació, donar aquest punt de conscienciació al màxim nombre de persones possible, al final també és el nostre objectiu, així que estem des de la Fundació CRAM molt i molt satisfets de la resposta ciutadana que hi va haver i com es va desenvolupar evidentment doncs, tota la jornada.
Estem acostumats a veure aquest acte aquí a Prat, però en aquesta ocasió us heu traslladat fins a Castelldefels. Per què?
Exacte, doncs en aquest cas hem començat el que podria dir-se una etapa d'itinerant del tornar a casa en aquesta doncs, associació que tenim amb la MB. Hem sortit una miqueta, per dir-ho d'alguna forma, de casa, de la nostra zona de confort, per intentar doncs, precisament anar doncs, a municipis de la MB i acostar doncs, també el que us deia, aquesta tasca de conscienciació al màxim nombre de persones possible i tenir aquest punt d'itinerància pel territori.
Per tant, a partir d'ara ja aquest alliberament de tortugues el fareu això, en diversos municipis costaners, evidentment, no podia ser
aquesta,
d'altra banda.
Aquesta és la idea. Nosaltres, vull dir, estem ubicats aquí al Prat i, evidentment, doncs, aquestes arrels no es perden, però sí que és veritat doncs, que hi ha una miqueta aquesta voluntat i això és una cosa doncs, que s'haurà d'anar veient any a any com es va desenvolupant i qui acaba acollint aquest acte, però bé, doncs s'anirà veient.
Expliqueu-nos, les 5 tortugues alliberades aquest diumenge, quina història tenen? És a dir, d'on provenien? Quin ha estat també el seu procés de recuperació aquí al centre?
Bueno, mira, són tortugues que van arribar aproximadament des de principis del mes de febrer fins a finals de març. Totes elles doncs, tenien casuístiques o en aquest cas doncs, patologies molt semblants, excepte de l'Anna, que per exemple doncs, és un dels casos potser més impactants, per dir-ho d'alguna manera, perquè visualment doncs, quan va arribar aquí al centre la primera exploració vam trobar que dins de la boca a la part de dalt del bec doncs, hi tenia travessat un bastonet de plàstic que li impedia doncs, alimentar-se amb normalitat. Totes elles eren tortugues que van arribar al centre gràcies a la col·laboració que hi tenim amb el sector pesquer, que eren tortugues que havien estat pescades accidentalment i van ser els propis pescadors els que van activar aquest protocol en aquest cas de rescat. Tres d'elles, doncs, per exemple, patien d'embòlia gasosa, quasi totes d'elles doncs, moderat, per això doncs, quan van arribar aquí van rebre tractaments d'oxigenoteràpia, el que van respondre molt bé, i doncs una de les històries xules, totes elles ho són, perquè al final doncs, que aquesta fauna marina protegida, salvatge, pugui tornar a casa, és com la cirereta del pastís després de tota aquesta recuperació. Però per exemple el cas de la Ona va ser especialment emocionant perquè el Gerard, que va ser el pescador de Vilanova i la Geltrú que va donar l'avís per aquesta tortuga, a la Ona, com us dic, doncs va ser l'encarregat junt a una voluntària que ens ajuden a diari aquí al nostre centre, a la clínica, doncs va ser ell qui la va tornar al mar. Per tant, bé, vam poder tancar una miqueta el cercle. Ell la va pescar accidentalment, ell la va batejar, ha estat molt pendent sempre de la seva recuperació, que és molt habitual que així sigui, i doncs, com et dic, vam tancar el cercle i el Gerard doncs, la va poder tornar a l'aigua.
Aquest però és tan sols un dels exemples, no?, d'aquesta col·laboració que teniu amb el sector pesquer. Explica'ns també una miqueta això, com funciona també durant la resta de l'any.
Doncs aquí hi ha una tasca que es remunta a molts anys enrere, perquè ha sigut un projecte, el de pescadors a favor del mar, de picar molta pedra, d'anar port a port, d'anar cofradia a cofradia i fer entendre que nosaltres volem ser aliats seus. Nosaltres tenim molt clar que un pescador el que vol és sortir a feinejar, guanyar-se la vida, i que evidentment doncs, cap pescador vol tenir aquest contratemps, i nosaltres hem sigut allà per doncs intentar ser una ajuda per ells, dir-los tranquils, sabem que això pot passar, però anem a veure com podem minimitzar aquest impacte. I nosaltres és algo tan senzill com trucar-nos, activar-nos, dieu-nos a quina hora arribeu a port i nosaltres estarem allà amb el nostre vehicle, amb la nostra ambulància, per recollir aquest animal i tractar-lo aquí al nostre centre. Per tant, hem acabat creant una relació molt estreta, perquè hem entès que els pescadors són, per dir-ho d'alguna manera, la nostra primera línia de resposta, perquè és qui s'hi troba. Llavors hem intentat establir doncs, una relació de confiança. Han sigut, com us dic, doncs, moltes visites, moltes hores, moltes converses per intentar doncs, crear un equip de treball, i sense aquest engranatge evidentment doncs no seria possible que un elevat nombre de tortugues, perquè el percentatge és més alt del 80%, puguin tornar a ser reintroduïdes. Per tant, la taxa d'èxit quan hi ha aquestes intervencions és molt alt, gràcies a que la resposta és molt ràpida.
De fet, en la pregunta una mica per això, que portem d'any ja s'han atès 62 tortugues marines, 14 cetacis, també 6 aus marines. Què ens diu aquesta xifra? És a dir, en comparació amb anys anteriors, no sé si estem millor, estem pitjor o...
Home, són xifres que criden l'atenció, i després de tancar el primer trimestre pot donar la sensació de que és elevada, però venim ja, per exemple, d'un any de rècord, en aquest cas, per dir-ho d'alguna manera, encara que no sigui algo extremadament positiu, però vam tancar el 2025 amb 98 tortugues ateses. Podríem dir que els números doncs, són elevats, però ens estem, si nosaltres mirant dades d'altres anys, estem en unes xifres bastant sostingudes i bastant semblants. Sí que és veritat que pot donar la sensació que cada cop hi ha més assistències, però això també té una resposta clara, i és que cada cop hi ha més consciència, cada cop són més les persones que decideixen o no mirar cap a un altre costat i fer el que han de fer, que és trucar al 112 o activar-nos directament al CRAM perquè hi hagi aquestes assistències. Per tant, doncs això diríem que és un pes compartit de que hi hagi més assistències, que no és simplement que hi hagi més animals que requereixin d'assistència, sinó que doncs, s'està elevant el nombre en aquest cas d'avisos.
Per evitar arribar fins aquí, fins a aquests avisos, i que per tant doncs, les tortugues o qualsevol altre animal marí doncs, no pateixi en aquest sentit, què és el que hauríem de fer? És a dir, quines doncs, bones pràctiques podríem dir nosaltres podríem dur a terme, no sé, quan estem a la platja, però també suposa que quan estem dintre d'un vaixell, no?
Et donaré un titular. La millor ajuda és trucar al 112. És molt senzill, i nosaltres som conscients de que com a humans el primer impuls és salvar, és rescatar, és intentar ajudar. Però si ens parem a pensar, de vegades amb aquests impulsos i amb aquestes accions que realitzem, doncs acabem empitjorant la situació. Per això nosaltres sempre insistim a que en cas de trobar doncs, una tortuga, un cetaci, el que sigui, que necessiti ajuda, que estigui encallat a platja, és no actuar pel nostre propi compte i sempre trucar al 112 perquè s'activi tot aquest protocol de rescat i en qualsevol cas, sempre fins que arribin els professionals a platja a atendre aquest animal, doncs està molt pendent de les indicacions i seguint les indicacions que ens puguin donar els professionals, però mai actuar per compte propi perquè som conscients que hi ha molta gent que vol ajudar, però això, la gran majoria de vegades, el que acaba és empitjorar la situació. I et poso un exemple. Doncs podem trobar una tortuga a platja emmallada amb una xarxa i quin és l'instint? Treure-li aquest emmallament. Però no sabem aquest emmallament quant temps fa que aquesta aleta, per exemple, doncs no hi té un bon rec sanguini. Pot ser que aquesta tortuga doncs tingui necrosi en aquesta aleta, però nosaltres no ho sabem externament, però diem, necessitem treure-li aquesta xarxa. Treure-li aquesta xarxa per ajudar-la, que pot acabar doncs, desencadenant que hi hagi una sepsi general, perquè el que hi havia doncs, aquí apretat corri per tot el rec sanguini i aquesta tortuga pot acabar morint. Això és un petit exemple només, o quan veiem imatges de gent tibant a dofins per la cua per tornar-los a reintroduir a l'aigua. Si un animal està a platja és perquè té un problema evident i per tant necessita que hi hagi una valoració veterinària i en qualsevol cas una bona manipulació. Per tant, la prioritat no ha de ser tornar aquest animal corrents a l'aigua. Si està encallat és perquè té algun tipus de problema i per molt que el vulguem ajudar, insisteixo, la millor ajuda sempre és trucar al 112.
I això també és encara més rellevant amb l'actual època. Ara comença a fer calor, per tant, d'aquí poquet ja tindrem el que és un fenomen, no?, que cada, en els últims anys s'està repetint molt, que és aquesta posta d'ous que trobem a la costa catalana i que és un fenomen cada cop més recurrent i que aquí, sobretot aquí també, el missatge és clar, no?, trucar al 112 abans de tocar res i no fer res.
Sí, és importantíssim. Ara, de fet, al mes de juny entraríem ja, per dir-ho d'alguna manera, com bé deies, en aquesta època de nidificació de tortuga a les nostres platges. Som conscients que coincideix, evidentment, doncs, a l'època en què nosaltres estem més a la platja. Per això és molt important que hi hagi aquest punt de conscienciació, ja no només de trucar al 112, sinó doncs, de no acostar-se a menys de 20-30 metres, de no tirar fotos, de no il·luminar, per exemple, si hi ha una família que surti a platja durant la nit, de no il·luminar-la, perquè tot això el que pot acabar revertint és que aquesta família s'espanti, doni mitja volta, torni a l'aigua i es pugui perdre aquesta posta. Important també, si hi ha rastres de tortuga, no trepitjar-los, perquè evidentment doncs, els experts els hi dona moltíssima informació a veure si hi ha un punt d'entrada, un punt de sortida, on pot estar situat aquest niu. Per tant, nosaltres demanem que la gent sigui informadora, que estigui molt implicada, que estigui molt informada, però que no sigui actora, que sigui informadora, però que, sisplau, que en aquest cas doncs, col·labori en tots aquests aspectes que us estava dient.
També estem al juny, això vol dir que doncs, comença l'època estival en la qual també doncs, desenvolupeu moltes activitats en feu durant tot l'any, però en qualsevol cas a l'estiu també hi ha molta més gent segurament que s'apropa al Centre de Recuperació d'Animals Marins, al CRAM, per conèixer com funcioneu. Explica'ns doncs, quines activitats teniu preparades per als propers mesos d'això, d'estiu.
Doncs nosaltres ara entrem també ja en època de casals, tant casals que venen aquí com nosaltres ens acostem també als casals que així ens ho requereixen i després també en tenim un campus d'estiu amb pernoctació i sense ajunar amb Fundesplai que fem aquí a les nostres instal·lacions bàsicament i després, com sempre, en períodes estivals per famílies, per particulars, les portes del CRAM evidentment doncs, estan obertes amb una llarga llista d'activitats que estan adaptades precisament a totes les edats, des de com fer el rescat d'una tortuga, el rescat d'un dofí, venir a fer doncs, una visita guiada pel nostre centre i conèixer a les tortugues que hi tenim actualment al nostre centre de recuperació i a les nostres residents. Des d'aquí, doncs, evidentment, doncs, encoratjo tothom a que entri a la nostra web, a cram.org, i en aquest cas a l'apartat Visita'ns, allà hi teniu totes les activitats de caps de setmana i ara que comença aquest període període estival, totes aquestes activitats, com la de Salvem el Dofí Ulisses, per nens i nenes entre 3 i 5 anys, com us deia, tots aquests simulacres de rescat, tant de dofí com de tortuga. Les activitats són vàries i, com us dic, doncs, sempre adaptades a totes les edats.
I ja per acabar, tornem a l'inici. Abans parlaves, doncs, això de l'alliberament, per exemple, que hem tingut aquest cap de setmana, i de la important tasca també que tenen les persones voluntàries. En aquest sentit, si una persona que s'estigui escoltant, doncs això, vol ser voluntària del CRAM, què és el que pot fer?
Doncs també molt fàcil, si volen, poden trucar-nos directament aquí a la Fundació CRAM o des de l'apartat de la nostra web, des de Col·labora, pot apuntar-se a aquest programa de voluntariat ambiental que fem aquí en el CRAM. S'obren sempre, doncs, les inscripcions a 2 mesos vista i, uh-huh. i res, venir amb major d'edat, evidentment, i tenir, doncs, moltíssimes ganes de venir a portar el seu granet de sorra, que jo de vegades penso, no sé si dir granet de sorra o sac de sorra, perquè realment, doncs, el paper que tenen tots els voluntaris i voluntàries que venen a diari, que ens regalen el seu temps i el seu treball i el seu amor envers, doncs, la fauna marina, és impagable, perquè sense ells i elles, evidentment, doncs, el nostre dia a dia a clínica probablement no seria tan viable, per dir-ho d'alguna manera. I ara, per exemple, doncs, ja tenim les inscripcions obertes per tot aquells futurs voluntaris que vulguin començar a partir del juliol d'aquest 2026.
Tots ho sabeu i ens quedem amb aquest missatge. Marta Mendoza, ja tècnica de comunicació del CRAM, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i molt bona tarda.
A vosaltres, bona tarda, que vagi bé.
Doncs fins aquí arriba aquest resum del Connectats. Gràcies i fins la setmana que ve.
Disfressa, fes-ho sense pressa, respira com si fos el primer cop. Tots tenim els nostres monstres, ens sentim vulnerables, potser és això el que ens crida a ser millors. Tens un sostre fet d'estrelles i un llarg camí als teus peus, les mans per construir-te i la més dolça de les veus. Costa tant d'entendre que els fruits d'aquesta terra ens esperen més enllà de tantes pors que molts voldrien enlairar-se, robar les teves ales per escapar de vida sense amor. Sostre fet d'estrelles i un llarg camí als teus peus, les mans per construir-te i la més dolça de les veus. sostre fet d'estrelles i un llarg camí als teus peus, les mans per construir-te i la més dolça de les veus. Sostre fet d'estrelles i un llarg camí als teus peus, les mans per construir-te i la
posat en la pell de l'atzar, m'he angoixat al no saber què vindrà. Tot això és un mal de cap, hi ha qui li diu ansietat. M'he trobat que no trobo el cap, la sortida d'aquest laberint constant. És com un conte sense final, jo perdut i tu l'has acabat. I passen els dies, i passen els anys, i passa que sortir-se'n es fa molt complicat. I passen els dies, i passen els anys, t'he anat a buscar i no t'he trobat, cap al camí he pres que mai t'he necessitat. T'he anat a buscar i no t'he trobat, cap al camí he pres que mai t'he necessitat. Donar-li voltes al que vindrà, disfrutant de la tranquil·litat del que és estar amb la gent de veritat. I m'he trobat en què si perdo el cap, algú hi haurà disposat a ajudar, a buscar-lo sense final, passi el que passi sempre hi serà. I passen els dies, i passen els anys, i passa que sortir-se'n es fa molt complicat. I passen els dies, i passen els anys, t'he anat a buscar i no t'he trobat, cap al camí he pres que mai t'he necessitat. T'he anat a buscar i no t'he trobat, cap al camí he pres que mai t'he necessitat. T'he anat a buscar i no t'he trobat, cap al camí he pres que mai t'he necessitat. T'he anat a buscar, cap al camí he pres que mai t'he necessitat. T'he anat a buscar,
de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico.
91.6 FM.
De tu pasito yo tengo antojo. Tu una silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir,
quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar, la vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre a la vora de la primavera que desplegues generosa a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Sapigut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho, m'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sabut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Va ser com pujar al Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennuvolat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera. Vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me a mi, no pensar en
nostres ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present, ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota.
Un sabotatge, algú havia afluixat els engranatges, se veia tranquil·la desplegant el poder del teu encant personal i els vas respondre que no, que s'equivocava. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària, un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua, i per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets. I jo vaig respondre que no, s'equivocaven, però els seus gossos entrenats em van trobar a la cantonada. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. Per dir-nos adeu només amb mots, jo vaig morir 100 cops. Tu tornes cap a ell i jo torno cap als dos. Que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. Vals molt la pena i saps molt bé el que fas. Ets estupenda i sempre saps quin és el següent pas.
món sense zones. La barca va on vol, Espanya sellat de pedra roja. Me mira i me fa bo. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat i sense voler he pastat la terra. Sol d'agost m'esclafa la cara i ja somrit el vent que me refresca a desiara. No puc estar més content, just a vora tramuntana, estirat damunt sa barca de som dolent. Com si res, passen ses hores, em sento un xillarret. Res d'aquest món no m'importa, jo només vull ser un trosset de natura en miniatura. M'enfondré davall ses ones com un glob d'aigua ardent. I est estic de puta mare, d'ençà sense estiu, gairebé no recordava el desviure tranquil. I est...
Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar... I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Segueix-nos a través de la música al 91.6.
A Pampina fa una trena.
El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Rompe-lo, rompe-lo, trenca.
Les artèries del cor em va més decent. El meu enemic està dormint al meu llit. El meu enemic al meu llit. El meu enemic està dormint al meu llit. És així.